Fabi Estapé, professor, bon dia.
Bon dia, senyor Bassas.
Bon dia també, Josep Maria Ureta.
Hola, bon dia.
Sí.
Professor, aquest Villarmir que vol presidir el Madrid...
És el mateix.
És el mateix que aquí.
Que el ministre que va tenir aquell liberal que es deia Arias Navarro.
Ah, sí, és el mateix, per tant...
És el mateix, escolti.
Ja, vostè el deu conèixer, no?
Pirita pura, escolti.
Pirita pura, què vol dir això?
És la cosa de metàl·lica a la que es va dedicar ell,
ah,
perquè és enginyer de camins, canals i ports, i de si mateix.
I aquesta ha estat molt bé ara, eh? Enginyer de si mateix. Escolti, i tu
mani.
I creu que serà capaç de presidir el Madrid, si arriba el cas?
Home, miri, d'això de capaç, jo vull president de tota mena, entens?
Ja, però dels bons, diguéssim. És a dir, que farà patir el Barça o no?
No, de patir el Barça, això tampoc.
Això tampoc. Bueno.
No, perquè ara ja és una mica tard.
Ja ho entenc, ja ho entenc. Professor, no li preguntaré quants bitllets de 500 euros té?
Qui?
Vostè.
Jo?
Sí, però estadísticament ha de tenir uns quants.
No, doncs, escolti, els esborro i els passo a la compte d'en Pujalte.
Perquè a Espanya en circulen més de 100 milions. Vaja, ahir el Banc d'Espanya va dir que a Espanya circulen més d'una quarta part de tots els bitllets de 500 euros que hi ha a la zona euro.
Perquè vol dir que l'espanyol... o el de l'estat espanyol estalvia. I té una dona que compta. Has d'anar a plaça. Ojo! Treu la targeta. Compra el Corte Inglés, que no es nota. Etcètera. I d'aquí hi ha una... allò que el pobre John Maynard Keynes deia preferència per la liquidez, aquí es diu preferència per la targeta.
Però això, Josep Maria, és demolidor, no?
No, és
per la segona edició del llibre del Josep Maria.
Gràcies. Va per la quarta, però bueno...
Perdona'm. No, Josep Maria, jo vull la segona...
Yeah. El segon llibre, vol dir?
Ah, un altre llibre.
Un altre llibre.
Sí. I aquesta vegada diuen la veritat.
Mm. Bueno, jo...
aquesta vegada diuen la veritat, diu.
No, jo tinc el títol, Josep Maria.
Sí.
Diu, malgrat la tutela de l'Antoni Bassas.
Està bé, com a títol, jo crec que vendrà molt. Va, digues.
No, aviam, aquí el que hi ha hagut és la substitució del diner negre en pessetes per la substitució del diner negre en euros. Avantatge, les caixes fortes de bancs i caixes estaven gairebé, vull dir, que vessaven amb bitllets de 5.000 i de 10.000, i ara, vull dir, tornen a tenir prou espai perquè el bitllet de 500 euros ocupa molt menys vull dir, 166.000 pessetes, no? I és el reflex. Vostè ha parlat de circulació? No, si no circulen. Vull dir, es paguen, vull dir, amb 10 bitllets de 500 euros aquí a la caja laboral, que és el que tenim aquí davant, i el que el cobra entra al benesto, que és el que està al costat i es torna a ingressar. O sigui que de circular poc. Ara, com a reflex, tristíssim reflex, de la picaresca espanyola de no pagar impostos, doncs això també ens hauríem de fer. Mira, podem estar molt contents i molt divertits i ja, i portar això als programes d'aquest entreteniment de la tarda. Però el que reflecteix això és, diguem-ne, una tendència a la delinqüència, entre cometes, encara que sigui social, tremenda. I que molt probablement algun dia et pots trobar que des de Brussel·les et diguin que no contribueixes prou a les arques europees perquè la teva economia no està ben mesurada.
Sí,
perquè
sí.
Li falta el diner negre, no? I diner negre, perdoni, equival moltes vegades a manca de serveis.
Esclar.
Ah!
Esclar. Si no hi ha diners per fer carreteres, ni hospitals, ni escoles, i està guardat aquí a les caixes aquestes de seguretat d'aquells que li van trobar, no? Del que van a la policia a casa d'un d'aquests del fòrum, no?
Sí.
Diu, aquest guix està fresc.
Clar, que és més segur invertir.
Escolti, sap què va passar, senyor Bassas?
No.
Josep Maria?
Digui.
El primer moment, el primer policia amb nas... Diu, és que el González tiene un olfato de cojones.
Sí.
Un olfato, diu, esto está húmedo. Esta pared es reciente.
Se calla pudo de guis.
González, calla, coño y tal. I diu, però usted se cree que aquí hay sifilíticos, son filatélicos.
Bueno, escolti, aviam un moment.
Perdoni, sí.
Ens acaben d'informar que al maig la inflació va pujar i es va situar en el 4,1%. I com ho sabem si la dada d'inflació sempre ve una mica més endavant? Doncs perquè hi ha una cosa que es diu IPC avançat.
Ah, mm-hmm. Sí. Ah, quina
avançada. No ho sabia jo que hi havia un IPC avançat.
Sí, fa temps.
Quina tranquil·litat. Escolta, posat avançat, podien avançar també el relleu del Caruana, cony, posats a fer. Vull dir, mira, avancem a l'IPC i el Caruana al carrer.
Aviam. L'IPC avançat és una cosa tan senzilla...
Però per què ho fan?
No, doncs molt bé, perquè pugui sortir l'IPC harmonitzat de la Unió Europea, se li demana a cada país que anticipi les seves xifres.
Val.
De totes maneres, la diferència entre l'avançat I l'arribat, o sigui, el definitiu és baixíssim, o sigui que si en d'aquí
4,1... 4,1, doncs quina clatellada, eh?
4,1 podria, diguem, pels arrodoniments, pot quedar amb 4,2 o amb 4.
Un bon clatellot.
És un bon clatellot, sí.
Molt bé, professor, ara hem de parar un moment perquè venen les notícies.
Esclar.
Però a continuació ens hi posarem, perquè ahir un servidor va ser a la Moncloa.
Vostè diu al diari que fue una entrevista insidiosa.
Quin diari ho diu, això?
La Razón.
Ah, caram.
No, y parla clar, ¿eh?
Sí.
Diu, un conocido catalán que llegó dispuesto a engañarnos, pero Madrid...
No, va, però fora.
No, es parla, diu que el alcalde de Móstoles dijo, abajo basas.
No, val, molt bé, Andrés Torrejón, el del 2 de mayo de 1808.
Sí, per això.
Bueno, i llavors hi ha un tema de rentes per càpita, que en fi, que els oients que ens segueixen ja ho saben, i ens ho explicarà en Josep Maria Ureta. Va, són les 11, ara venim.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Les 11 i 6 minuts amb el professor Estapé. Suposo que continua en línia, professor?
Oh, i tant, i tant.
Bé, aquest matí estem fent gairebé un màster en renda per càpita arran de l'entrevista d'ahir amb el president Zapatero i del referèndum de l'Estatut. Segons Zapatero, és veritat que Catalunya contribueix molt a les arques de l'Estat, però és fals que això afecti l'ordre que ocupa per renda per càpita. Zapatero diu que després de pagar els impostos es manté. Bé, hem tingut una introducció al tema per part del catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, aquest matí.
Sí.
I ens hem quedat amb una idea bàsica. En termes nominals, si només compta els diners, els canvis de posició abans i després de pagar impostos són poquets, però s'han donat, excepte en aquests dos anys de governs de Zapatero en què s'han mantingut. Ara, si ho agafa en termes reals, és a dir, si vostè compta el cost de la vida a Catalunya, aleshores Catalunya pot passar tranquil·lament de la tercera o la quarta en renda per càpita abans d'impostos a la vuitena, després de pagar-los. De manera que hem arribat a la conclusió que també depèn de quin rànquing agafis per donar resposta a aquesta pregunta, no, Josep Maria?
Uh-huh.
Sí, senyor.
Bueno, separem els dos o tres conceptes perquè així ens entendrem. Primer, defensem el senyor Zapatero. Comencem per aquí. Ell diu que el PIB per càpita, un cop fetes els ajustos pressupostaris o d'inversió, no varia el rànquing. És cert. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, és cert. Madrid és la primera comunitat per PIB, Navarra la segona, País Basc la tercera, Catalunya la quarta. Quan es refà per la via de tenir en compte la renda familiar de les persones, la renda familiar bruta, o sigui, resten els impostos, qui queda primer? Home, ja ho sabem, els bascos i els navarresos, perquè com que no contribueixen gairebé res a l'Estat, doncs la seva renda disponible és molt més alta. Tercer, Madrid, o sigui, queda desplaçada, però pel fenomen aquest, diguem, de les dues comunitats, forals, i Catalunya queda quarta, o sigui, és fred. Sortia quarta i passava quarta. Això és segons l'Institut Nacional d'Estadística. Ara, si anem a altres estadístiques, com per exemple les de la FUNCA o les caixes d'estalvis, que no, escolti, s'ha de tenir en compte la paritat del poder de compra. No és el mateix els preus que hi ha a Catalunya que els preus que hi ha
Extremadura.
A Extremadura, no?
Sí, sí.
Aleshores, agafem FUNCAS. Per renda familiar. Renda familiar, tots els ingressos de cada família, per promitjos. Primer Madrid, segon País Basc, tercer Aragó, quart Catalunya, cinquè Navarra, etc, etc. Quan ho reclassifiquem per renda bruta disponible, aleshores tot una altra vegada, País Basc, el primer, el segon és Aragó, Madrid és tercer i Catalunya cau del quart al setè lloc.
Imagina't.
O sigui que aquesta és una de les dades que aquest matí el professor López Casasnovas recordava la diferència entre nominal i real. Aquí tens una altra pista. N'hi ha una altra interessant, que aquesta encara és més bèstia, que és quan relaciones el PIB per càpita amb el finançament per càpita, o sigui, quan rep cada ciutadà de cada comunitat autònoma. Mira, el PIB per càpita, evident, primer Madrid, és lògic, segon Catalunya, després ve Balears, després la Rioja, després Aragó, etc. Ajustem-ho, amb el finançament que rep cada persona. I aquest és una de les claus per buscar el canvi de l'Estatut. Madrid, vull dir, llavors el primer seria Balears, el segon seria Madrid encara. No, m'he equivocat. Ara, quan fas aquest reajustament, el primer és el que anava a l'última Extremadura. O sigui, quin ciutadà en rep més de l'Estat? El d'Extremadura. I els altres? Doncs mira, el segon és la Rioja. El tercer és Castella. El quart és Cantàbria. I per trobar Catalunya has d'anar al lloc 11. O sigui, passes d'un PIB, segona comunitat autònoma per PIB, a onzena comunitat autònoma, quan es diu quan rep cada ciutadà de les inversions.
O sigui, ets el segon que més produeixes i és l'onzè que més reps.
Justa. I aleshores, la que realment... Jo abans he parlat de renda familiar i renda familiar bruta, amb dades de la Funques. Ara, la que valia la pena més, quan s'ajusta amb dades reals de la liquidació dels pressupostos de l'Estat. Les últimes són del 2003, o sigui, ja portem 2 anys i mig de retard. Per això, quan aquest matí el professor López Casasnovas diu a partir d'ara no és així, però el que sí que és segur és que fins al 2003 havia anat així. Amb aquesta classificació, m'ha dit, amb renda familiar, amb ajustada ja, diguem, a la despesa real que ha fet l'Estat a cada comunitat autònoma. Fixi's, llavors... El primer seria Madrid, segon seria Aragó, tercer el País Basc, després Catalunya el quart. Quan fas l'ajuntament, passa a la comunitat que més ha rebut per persona, per família, és Aragó, la segona és Madrid i per trobar Catalunya hauries d'anar al vuitè lloc, que és el que vostè mantenia a dir. Escolti, que a vegades passem del segon al vuitè lloc, doncs és exactament l'estadística aquesta amb la renda familiar ajustada.
Doncs em sembla que ja hem donat totes les... explicacions que valia la pena donar perquè es veiés clarament perquè sosteníem la nostra posició davant del president. Professor.
Sí, senyor.
Diu que el president Maragall va demanar als empresaris que donin suport a l'Estatut, però
sí.
El senyor Lara, president del Cercle d'Economia i del Grup Planeta, va acusar Maragall de no haver aconseguit lideratge polític i li va recomanar que no reedités el tripartit.
I per què no el senyor Lara Bosch, alumne meu de la facultat, no es dedica a fer llibres millors? De moment, i més parats per la gent pobra.
Bueno, però aviam una cosa, suposo que si li pregunten la seva opinió pot dir, no?, que no li agrada el govern.
No, un editor ha d'editar i callar.
Val.
No, home, si un editor sí, però el president del Cercle d'Economia, si alguna cosa és el Cercle d'Economia, és un club d'opinió.
És un club d'opinió, no?
A mi que em recordin qui va fundar aquest cercle i què volia fer aquest cercle amb el Vicenç Vives i un servidor, i en què s'ha convertit ara, en una mena de foment del treball, com toallita... termodinàmica, punt.
Aviam, què et va semblar, Josep Maria? Avui n'hem parlat molt a la tertúlia, en Foix i en Sanuí, també en Portavella, però sobretot els dos primers estaven bastant dolguts amb la intervenció de l'Ara.
Bueno, si una cosa té el cercle és que expressa una opinió molt, molt meditada. O sigui, no hi ha... També hi ha el perfil de cada un dels presidents. L'anterior president, per exemple, el senyor Antoni Brufau, també va irritar molt a la dreta quan el cercle es va posicionar contra la presència d'Espanya a la guerra d'Iraq. I va ser dur. Va ser dur. I li recordo que era l'època en què hi havia una OPA de gas natural sobre Iberdrola. I el president de gas natural era el senyor Brufau. I algú probablement pot relacionar els dos casos. Les dues dades. El senyor Lara ha expressat, jo crec, una opinió bastant generalitzada dels empresaris, o com a mínim de la Junta del Cercle d'Economia, que és una junta bastant plural. No és nou. L'empresariat català, que va donar suport llunyà al tripartit al principi, o no s'hi va enfrontar. Recordi aquella famosa vinguda del senyor Rajoy a Barcelona el mes de novembre, intentant que, vull dir, que el president del Foment, el president de la Pimec, el president de la CECOT, la cambra es va reunir secretament, tan secretament que estava ple de periodistes al voltant, i vostès han d'impedir el tripartit. I què li van contestar? Diu, escolti, el tripartit es formarà en el Parlament, no a les institucions financeres. Però aquesta gent, en aquests moments, estan disgustada pel que ha passat amb el govern de la Generalitat. I ho expressen. I gairebé jo diria que ho individualitzen amb una persona. Perquè després va haver intervencions d'altres membres del govern que no van tenir el rebuig o, el que és pitjor, la indiferència del públic escoltat. Doncs aquesta és una actitud. Recordem també que el senyor Lara i altres presidents i gent important del país, quan el senyor Maragall els va demanar suport per l'estatut que sortia del Parlament, li van donar. O sigui que no és una tirria d'aquesta fixa, sinó que és un vídeo circumstancial d'aquest moment.
Professor, deixem-ho aquí.
Ah, com vulgui. Com vulgui, perquè penso escriure sobre això.
Ah, sí?
Per exemple, recordar el moment en què el cercle perd la virginitat com a institució del país, que no és ni la cambra de comerç, ni la d'indústria, ni el foment. Nova, de gent nova i europeista. I la perd quan el senyor Piqué aprofita la presidència del cercle per fer venir el seu Aznar i dir que és el català en la intimitat. I al cap de 3 mesos és la ministra d'Indústria. Endavant. Doncs continueu per aquí.
Vol dir que ho llegirem, això, eh?
Sí, senyor. Sí, perdoni'm, si els amics del senyor Lara em deixen.
Sí, home, sí.
Ah, bueno.
Aquest país hi ha...
Sí, té raó, senyor Bassas, que són molt liberals, sí.
Professor, calmis. Sí.
Ah, home, a sobre que et diu que et calmis quan estic veient el que passa amb el Tour, amb la sang dels ciclistes. Estic veient que m'han explicat coses d'avui de Sicília, de la Plana, i estic esborronat.
De Sicília, de la Plana, què és això?
No, perdó. Quan el senyor Bassas m'ordeni, ho diré.
Si d'acord. No. Quan ho tingui més treballat.
Sí, exacte.
Ja en parlarem, professor.
Gràcies, Antoni.
Una abraçada, bon dia. Gràcies, Josep Maria. Bon dia. Fins a la pròxima. Adéu. És 11:45. Ens espera en Monzó i Moliner.